COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 17 de setembre, el dia en què sabem que Salut obre la porta a prohibir fumar al volant, especialment si el cotxe hi viatgen menors d'edat. Ara caldrà explorar el marge de maniobra legal que hi ha en tot plegat i acordar-ho, evidentment, amb el Servei Català de Trànsit. Aleguen des d'ara que reduiria el risc d'accident, a més de millorar la salut dels ocupants del vehicle. Tema interessant sobre el qual debatre, sens dubte, no està de més recordar també que ja avui en dia està prohibit menjar ja ho veure mentre anem al volant. Avui al programa parlarem d'aquesta qüestió, però abans repassarem tota la informació. Parlarem també amb el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, sobre aquesta aparició de més d'una dotzena de tortugues babaues a la platja de Cambrils, i tindrem també cita amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Ginés. Serà d'aquí uns minuts. A partir de la una, com els deia, agafarem avui la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez i els convidats del dia. Parlarem precisament d'un altre debat al volant, el de canviar o no el límit de velocitat al nostre país. Volem saber les seves opinions sobre aquest canvi en el límit de velocitat, sobre el tema de fumar al volant. Ens ho poden fer arribar a través del compte de Twitter, @copetarragona, o també a través del WhatsApp 672 65 35 34. 672 65 35 34. Què en pensen vostès? Però aquí no acabem, perquè encara en la darrera mitja hora de programa anirem de vins. Avui descobrirem el celler La Pical, de Llorenç del Penedès. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Tenim un cel força ennuvolat en general a les comarques de Tarragona. Poden donar-se ruixats dispersos, tot i que en alguns moments han de ser forts, acompanyats de tempestes. Temperatures sense canvis aquest dilluns. La màxima a Tarragona marcarà 27 graus, a Reus, al Vendrell, a Gandesa 28, a Tortosa fins a 30. I el vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de l'est. Demà dimarts es mantindrà el cel ennuvolat, s'esperen també ruixats i tempestes que poden ser localment fortes, especialment durant la primera meitat del dia. Al litoral esperem recollir entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes fins al vespre. Les temperatures màximes baixaran més, les mínimes, però, seguiran sense canvis, amb 20 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, 19 a Reus i al Vendrell i 18 a Gandesa. El vent es mantindrà fluix i variable, amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada també al trànsit. Aquesta hora, normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit, però sí que hem de lamentar una víctima mortal a la demarcació. Es tracta d'una dona de 50 anys d'Amposta que moria en sortir de la via el cotxe que conduïa a la T340 del Tebre. Va ser dissabte a la nit. Els Mossos d'Esquadra investiguen encara les causes que haurien provocat aquest accident.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
No deixem en les carreteres, perquè avui sabem que un de cada quatre morts a les carreteres catalanes són motoristes. Tot i la tendència, que enguany va a la baixa, han mort 29 motoristes en els primers 6 mesos de l'any respecte als 31 de l'any passat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat que han detectat que la majoria de les víctimes tenen entre 40 i 60 anys i, tot i tenir més de 10 anys de carnet, els cal una millora en els seus hàbits de conducció.
Tot i que les dades de mortalitat a les carreteres, als usuaris de motocicleta, baixen, sí que és veritat que són unes dades que no són òptimes. Nosaltres, encara que tinguéssim només un sol mort a la carretera, estaríem igual de preocupats. Per tant, farem tota la feina que sigui des del camp de trànsit per millorar aquesta dada de mortalitat que patim.
El Servei Català de Trànsit ha organitzat aquest cap de setmana la darrera sessió del programa de formació 3.0 adreçat a motoristes. Ho han fet a Cornudella de Montsant, al Priorat. Una cinquantena de motoristes han participat en aquesta sessió que busca millorar les tècniques de conducció i de seguretat. El responsable del programa de formació, Ferran Roca, assegura que l'excés de confiança provoca petites caigudes que poden ser greus a nivell de conseqüències.
A veure, el fet de l'educació, com sabeu, quan abans comença és millor, no? Per tant, si comencem les escoles amb la canalla, és més fàcil educar que quan ja som adults i ja tenim ja uns vicis adquirits. Però sí que és veritat que el fet de veure els nostres propis errors ens ajuda a millorar-los. Si no els coneixem, no els millorarem mai. El fet de conèixer-los ens ajuda a millorar-los. És l'única manera, i pràctica, pràctica, i no pensar que ja ho sabem tot. O sigui, aquest excés de confiança provoca moltes petites caigudes, però que poden ser greus a nivell de conseqüències.
Precisament avui sabem que la Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències penals a 4 conductors per positius d'alcoholèmia durant el cap de setmana només. En 2 dels 4 casos es van produir accidents. Els conductors denunciats tenen entre 21 i 28 anys, tots superaven de llarg els 0,60 mg per litre d'aire expirat, i superar aquesta xifra, recordem-ho, és un delicte contra la seguretat viària. 0,40 en cas d'accident pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre 1 i 4 anys. Atenció també a l'alerta perquè els transportistes de Tarragona amenacen a mobilitzar-se el proper 11 d'octubre pels costos de desviar-se a l'autopista. El sector insisteix que la restricció a la Nacional 340 i 240 només és acceptable si no comporta el pagament de cap peatge. Estan, per tant, estudiant mobilitzacions si el govern central i la Generalitat no accepten reunir-se amb el sector per abordar els greus prejudicis que comporta aquesta prohibició del pas per les carreteres nacionals. Hi ha més coses. Personal de la xarxa de rescat de fauna marina ha coordinat a primera hora d'aquest matí l'obertura del niu de tortuga localitzat aquest diumenge a la platja de Vilafortuny de Cambrils. Aquest diumenge es parlava de 12 tortugues babaues nascudes a la zona. Aquest matí els tècnics han rescatat 5 cries més després d'obrir el niu. L'estat d'alguns dels exemplars indicava que feia dies que estaven intentant sortir. Les tortugues rescatades havien quedat atrapades entre la sorra, que està molt compactada després que el tractor de manteniment de la platja hi hagi estat circulant durant tota la temporada d'estiu. Segons els agents, uns 85 ous estaven oberts. Això indica que han nascut abans de i han pogut arribar al mar. D'altra banda, 2 cries s'han trobat mortes mentre feien eclosió i 20 ous més no han tirat endavant. En total, l'aposta ha estat de 112 ous i, atenció, el 80% de les cries han sobreviscut al naixement. La troballa del niu aquest diumenge la va fer una veïna que passejava per la platja. La dona va veure entre 8 i 9 tortugues arribant a l'aigua i en va seguir el rastre fins al niu. Els agents rurals van protegir la zona. És el tercer episodi de nidificació d'aquesta espècie a Catalunya només enguany. Els experts creuen que estem davant un fenomen de colonització i que aquests casos aniran a més en els propers anys. En parlarem d'aquí uns minuts amb el GPEC. Més qüestions. Els escolars de 6 centres tarragonins analitzaran l'ús de l'aigua de l'aixeta i en mostraran els seus beneficis. El projecte Escolaqua s'allargarà durant tot el curs i de cara al curs vinent té previst ampliar la participació a altres escoles i instituts. L'objectiu és que els alumnes es converteixin en prescriptors de l'ús de l'aigua de l'aixeta i contribueixin així a consciència de l'enorme impacte ecològic i econòmic que té la utilització d'aigua embotellada. L'assessora del projecte és Anna Pió.
Seran ells qui, si s'han de desplaçar a instal·lacions de massa per veure quins controls s'han de fer, si s'han de fer un desplaçament pues, al servei de captació o en un altre punt del sistema de distribució d'aigua, ells el podran fer i podran conèixer de primera mà com funciona.
En plan econòmica, Salut garanteix els 48 milions i mig d'euros de la primera fase del nou Hospital Joan 23 de Tarragona. El projecte guanyador del concurs d'idees es coneixerà al mes de gener i després s'engegarà la redacció executiva del pla. Són els terminis que ha donat la consellera de Salut en la seva visita a Tarragona. Alba Vergés manté que ha subratllat l'aposta clara del govern amb el Joan 23 i destaca com a centre de referència al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Hi ha 14 projectes que es van presentar, 6 d'ells han estat seleccionats, que ja estan treballant amb la idea final i que aquesta idea final la podrem veure tots a inicis del 2019, cosa que és l'inici de ja tenir la perspectiva de com serà el nou hospital i de poder fer el projecte executiu i començar les obres tan aviat com sigui possible.
Per cert, pel que fa al futur consorci que ha de gestionar l'Hospital Sant Joan de Reus, Vergés ha evitat concretar detalls i diu que treballen per la solució definitiva del centre. En tot cas, la consellera sí que ha garantit que la solució per Reus és independent de l'Hospital Joan 23. Seguim a Tarragona, perquè atents a com despertava la Font del Centenari de Tarragona aquest diumenge a la Rambla Nova. Diverses escultures d'un dels monuments més emblemàtics de la ciutat han aparegut malmeses, algunes decapitades. S'investiguen encara els fets per localitzar els autors d'aquest acte vandàlic. En plana de successos, avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici contra l'acusat de matar la seva dona, la Pobla de Mafumet, el 2016. Segons la Fiscalia, l'acusat va atacar la dona per sorpresa amb un ganivet i li va clavar 20 punyalades, a més de diversos cops al cap i a la cara. L'endemà, al migdia, es va personar a la comissaria dels Mossos de Camp Clar per confessar el crim. A més de l'homicidi o assassinat de la dona, la magistrada de Violència de Tarragona també l'acusa d'haver agredit sexualment a la filla de la seva parella, de 15 anys. Precisament arran d'aquesta agressió a la menor, es va obtenir el seu ADN, que va coincidir amb unes restes biològiques que no s'havien pogut identificar durant la investigació d'una violació ocorreguda l'any 2003 a Tarragona. Fiscalia sol·licita per l'assassinat de la seva parella 21 anys de presó i l'acusació particular eleva aquesta petició fins als 25 anys. Hi ha més qüestions. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha commemorat aquest diumenge 18 anys de resistència i lluita antitransvassament. El col·lectiu està pendent de la resolució del Tribunal Suprem i dels informes europeus sobre els cabals del riu per tornar a convocar mobilitzacions. Matilde Font és una de les portaveus de la Plataforma.
Estem pendents del recurs al Tribunal Suprem, que en principi l'havien d'haver tret abans d'acabar l'any. Estem al mes de setembre i encara no han parlat. El Suprem té molta feina, està molt atabalat últimament, ja ho sabem, en totes les qüestions que n'hi ha a Catalunya. I després també estem pendents de l'informe que farà la Unió Europea de la qüestió dels cabals, que ja ha fet un parell de preinformes avisant al govern central de que el Delta de l'Ebre és un dels punts flacs de tota la política hidràulica de l'Estat espanyol.
I per acabar els expliquem que la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla ha evidenciat els deures que tenen encara pendents les colles en la recta final de la temporada, només 3 setmanes del concurs de castells. La d'aquest diumenge pretenia ser diada de màxims, però finalment cap colla en va marxar satisfeta. La vella dels Xiquets de Valls es va notar un 4 de 9 sense folre, però no va poder amb el 4 de 10 amb folre i manilles, que es va quedar només en un intent en les dues ocasions que el van plantar. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona es va sobreposar a la caiguda del 5 de 9 amb folre, que va quedar carregat i va completar el segon 4 de 9 amb folre i agulla del seu historial. També el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. Els Xiquets de Tarragona van quedar marcats per la caiguda del 5 de 8 en primera ronda, però finalment se'n van anar amb el 3 i 4 de 8 descarregats. Són les 12:33. Mirem ara les portades dels diaris. Avui, al de Tarragona, diuen «Los jóvenes emigrantes se duplican des de 2009». Al Reus Digital, destacat, la marxa reusenca en memòria de Cipriano Martos. I al Tarragona Digital, llegim l'operació neteja al riu Glorieta. Desenes de voluntaris treuen més de 45 quilos de brutícia. Al Tarragona 21, una escola de Reus, diuen, demana disculpes per un redactat que donava a entendre que només atendria pares en català. I finalment, avui en portada al diari Més, primer diumenge de Santa Tecla sense castells de Déu. Passem pràcticament 34 minuts de les 12, ens n'aturem només un de minut per la publicitat i continuem amb més coses.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie, pero debería...
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point...
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche, Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este curso imprime gratis con HP Instant Ink.
El servicio de reposición de tinta que entrega directamente en la puerta de tu casa antes de que se agote.
Con total comodidad y sin coste adicional.
Y pruébalo con una impresora multifunción HP Envifoto de 79 euros. Exclusiva en El Corte Inglés e imprime 100 páginas o fotos al mes durante 12 meses gratis.
Listos para tu vuelta en El Corte Inglés.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Els ho explicàvem a l'informatiu. Aquest diumenge sorprenia l'aparició d'una dotzena de tortugues babaues a la platja de Vilafortuny de Cambrils. Aquest matí, personal de la xarxa de rescat de fauna marina ha coordinat l'obertura d'aquest niu que es va localitzar diumenge a la platja i volem saber més de tot plegat de com ha anat tot aquest assumpte. Per tant, parlem amb en Ramon Ferrell, és tècnic del GPEC. Ramon, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns una mica què és el que ha passat en les darreres hores, què ha passat aquest matí, perquè teníem fa una estona confirmació de que s'havia localitzat el niu, s'havia obert, no? I han aparegut més tortugues encara.
Sí, hem tingut la sorpresa grata de que la nit anterior ja havien sortit gairebé totes, de manera que hem trobat doncs, uns 90 ous oberts. Llavors això vol dir que a banda de les 5 tortuguetes que s'ha quedat la Generalitat per a recuperar-les, doncs 85 estan nadant ara al nostre mar, per aquí davant.
85 d'aquests 112 ous que es calcula, no? Per tant, sí. és un tant per cent elevadíssim, no?
Sí, sí. Penseu que a la illa de Cabo Verde, que és un lloc que hi van moltíssimes tortugues d'aquesta espècie a nidificar, hi ha un 10% de supervivència.
Imagina't.
Llavors, en el nostre cas, que hagin superat doncs, el 70% és molt.
Tot plegat començava, com dèiem, aquest diumenge. Va aparèixer aquesta dotzena de tortugues babaues, no? Es va fer ràpid un camí perquè poguessin anar ràpidament cap al mar, però sí que és veritat que això sempre crea molt en renou, no? A la platja, quan ens trobem un episodi d'aquests.
Sí, pensant que criaria més, i excepte algun banyista emprenyat, gairebé tothom està
sí?
molt content de que hi poguessin posar la tovallola en un lloc on hi ha aquest tipus de fauna i de vida, no?
Clar, sí, em sorprèn que em diguis que hi ha algun banyista que es pot emprenyar per això, però passa.
Sí, nosaltres també ens vam quedar una mica emprenyats perquè el problema és que com deixàvem el carril obert perquè arribés al mar, doncs aquesta persona doncs, havia de girar uns 40 metres cap a dintre de la platja i tornar a recuperar la línia de mar.
Sí.
Però en realitat la major part de la gent doncs molt contenta fent fotos de l'espectacle perquè, clar, veure les tortuguetes anant com podien cap al mar, doncs clar, era una cosa... Doncs que han vingut gent fins i tot a la nit a veure-ho. Vull dir, ha sigut un espectacle de primer ordre. Vull dir que hem de fer tots una mica la reflexió del model turístic que tenim, que si revertim una mica algunes inèrcies de netejar les platges de determinada manera, etcètera, etcètera, doncs podem recuperar part de l'atractiu que tenien anteriorment al boom turístic i al boom urbanístic.
Clar, exacte. És el que t'anava a dir. És un molt bon símptoma que hi hagi hagut aquesta, no? aquest naixement de tants exemplars en aquesta zona. És el tercer episodi de nidificació d'aquesta espècie enguany a Catalunya i dieu els experts que cada vegada en pot haver més. Això vol dir que s'estan fent coses bé, no? a l'hora de protegir l'entorn.
Clar, una part de l'èxit segurament és perquè des de fa uns 20 anys que es recuperen tortugues i es tornen al mar, això fa que una part d'aquestes tortugues retornin, perquè pensa que també fins que no tenen 25 anys no tenen la maduresa sexual com per poder criar, i llavors aproximadament entre els 30 i 40 anys després d'haver sortit d'una determinada platja no tornen les femelles a pondre el seu niu allà.
Per tant, estem donant una molt bona notícia i, de fet, deien que en els propers anys això pot passar més sovint, no? Que la tendència sí. serà aquesta.
Sí, segurament en 5 o 10 anys aquesta quantitat de nius, que enguany portem ja 3, doncs es pot duplicar o triplicar a Catalunya només. Llavors, hem de tenir també present que és possible que en 15 dies tinguem una altra sorpresa d'un altre niu aquí a la vora.
Sí?
Sí, sí, perquè les femelles no fan un niu i ja està, sinó que fan diferents nius separats 15 dies entre ells.
Molt bé.
Llavors, podríem trobar-nos la sorpresa de trobar-nos. A veure, no és que els hi agradin a les tortugues les platges més transitades, sinó que el que passa és que en les menys transitades no ens enterem, perquè surten de nit, tant les femelles per pondre els nius com les tortuguetes acostumen a sortir més aviat de nit. Llavors aquests dos factors fan que molta de la informació i de la capacitat de cria d'aquestes tortugues doncs ens poden sorprendre. De fet, fa uns anys havíem entrevistat un pastor del Francolí de Tarragona doncs, que havia vist doncs, tortugues allà anys i anys també per poner nous. Vull dir que la llera del riu Francolí fins fa 50 anys era un lloc de posta de tortugues d'aquestes marines. Clar.
Per tant, estareu molt atents en els propers dies. A mi m'agradaria, ja que tinc aquí Ramon com a expert que ets en aquestes qüestions, preguntar-te també què hem de fer si ens hi trobem, perquè ahir, per exemple, en aquesta platja de Vilafortuny de Cambrils va ser una persona que estava passejant, no?, que ho va veure i va alertar. Dona'ns algun allò, quin és el protocol que hem de seguir si ens hi trobem per preservar al màxim, no?, aquests exemplars? Sí.
Sempre que ens trobem un animal d'aquest estil, un dofí o qualsevol, un àliga o qualsevol espècie d'aquestes salvatges protegides, doncs s'ha de trucar al número 112, que és el mateix número de bombers que te deriven a urgències sanitàries a les ambulàncies o a la policia. És un altre tipus d'emergència, el que passa és que no cridaran a l'ambulància, sinó que cridaran als agents rurals. Llavors és un servei d'emergència gratuït que qualsevol persona ho pot fer. Una vegada ja s'ha fet aquesta trucada, normalment el que s'ha de fer és intentar no interferir en aquest animal i que intentar que el nostre entorn no interfereixi. De fet, aquesta dona que va trobar les primeres tortuguetes va trobar una persona que agafava una tortuga i se l'emportava. Llavors li va dir, no, deixa-la aquí al mar que ella ja farà la seva vida.
Clar,
molta gent, veiem un pardal a terra i l'agafem per instint de conservació. I no sabem doncs, que la mare o el pare estan allà atents de que quan nosaltres marxem, doncs ells van allà i l'alimenten. No?
Uh-huh.
Llavors, s'ha de tenir el màxim de cura, no fer soroll, si és a la nit no fer cap fotografia en flash, perquè les enlluerna i les molesta moltíssim. Bueno, una mica sentit comú de respecte i de no interferència.
Exacte, doncs important, aquests consells que ens ha donat el Ramon, trucar al 112 el primer i sobretot no apropar-nos excessivament, no molestar-les, deixar-les fer, que elles ja saben el camí que han de seguir. Doncs Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el Ramon Ferrés, tècnic del GPEC, merci i et deixo que segur que tens molta feina avui.
Sí, avui molta, sí, gràcies.
Gràcies per haver-nos atès, adéu.
Viu les festes de la misericòrdia amb més música que mai. L'any que Reus és la ciutat de la música 2018. El dia 21, vine, escolta, balla i canta amb els millors temes de Sau i de Joan Masdeu. I l'endemà no et quedis a casa. Maica Barbero, Marc Hurtadellas, Nus, Albert Besora, Terra Ferma i Ariel Santamaria actuaran el dissabte 22, en la nit de música més reusenca de la festa. No t'ho perdis. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs seguim amb més coses, estem arrencant setmana, ens estem encara traient una mica l'aleganya de sobre. I quina millor manera de fer-ho que rebre, que és una alegria sempre que vingui a l'estudi, la nostra dietista nutricionista particular, Adara Giné, molt bon dia.
Com
estàs? A tu t'és igual que sigui dilluns, dimarts, dijous,
una energia... Encara les piles estan carregades.
Sí.
Dilluns. Divendres ja, no sé com et trobaries, a mitges.
Jo el pitjor dia et vaig dir que és dimecres, fins i tot dijous.
Estic d'acord. Per això s'han inventat els juernes.
Sí.
No sé si els nostres oients ho fan, això, però els dijous, segons quina tarda, si enganxo les amigues, és en plan, sisplau, anem a prendre alguna cosa, fem una mica de desvairament per arribar el divendres
en condicions.
Sí, perquè
el dimecres a mi se'm fa molta bola. Sí. Perquè, clar, arribes allò, se t'ha passat l'empenta inicial amb la que comences i encara veus massa lluny el divendres.
No, és que és així.
Però bé, escolta, això va per barris, perquè la gent que, per exemple, treballa a torns de cap de setmana, que això també és un tema. Mira, se m'acaba d'acudir.
Sí, perquè... que podríem parlar de com organitzar-se. Sobretot els torns de nit, és molt complicat fer una dieta amb torns de nit.
Sí, això és important. I la gent que, per exemple, doncs això, que vas una mica al revés de la majoria, no? Que això també al final et destarota una mica la vida social.
Molt. Jo tinc entès, això potser et parlaria millor algun endocrino, però tinc entès que els torns de nit a nivell hormonal també et fan canvis, no? Bueno, jo sé que algunes hormones que estan implicades en l'alimentació pues, també tenen...
Ah, mira, doncs és un tema interessant, això. Trucarem un endocrina un dia perquè ens ho expliqui,
això, molt interessant.
És un tema interessant.
És que té a veure, eh?
Si algú que ens estigui escoltant ara, si has fet torn de nit, igual estan dormint, però potser no, potser dormen més a la tarda.
Saps que ara...
Això depèn. Si és forner, suposo que encara estarà despert, per exemple, no? Fins després. Que ens envien un missatge, també com ho porten, això de la nutrició.
Sí,
en parlarem un dia.
Sí, amb tots és complicat.
Està bé. Mira, és un tema... Sempre surten temes. És que
no, és
ets
que
inspiradora.
És, que té... és que és el que té l'alimentació. Però això està bé, perquè tens molts temes de què parlar, i
sí,
està malament perquè sempre acabes parlant de nutrició. Jo no desconnecto.
Ah, dona, és el que sempre... Sí, sempre és un tema que és tan present, no?, en la nostra cultura,
problema,
a més a més.
Perquè si no em treuen el tema, acabo traient jo. Sí.
Avui veniré... Avui vaig a dinar amb la Dara, ja els ho explicaré. A veure què. Escolta, avui venia, la setmana passada vam parlar de l'oli del greix de coco, un tema molt interessant,
molt.
Suposo que a més molta gent que ens han enviat alguns missatges dient, escolta, doncs mira, jo no ho sabia, no, això, i m'he posat a llegir més sobre el tema.
És molt interessant,
Està molt bé. I avui vens a parlar d'un altre tema que també, jo personalment, no el coneixia, això de l'arròs vermell, m'has dit.
Sí, és que... no sé què és millor, si en parlem o que no en parlem. Perquè...
Però tu no fer publicitat, no?
Sí, no publicitat, o que la gent digui, doncs aquesta és la solució als meus problemes i ara consumeixin a tope. Però bueno, ja en parlarem de la conclusió, no?, que en podem treure. Però no he parlat de l'arròs vermell o l'arròs de llevat vermell perquè és un tipus de suplementació, no es pren, no es menja com un plat, però sí que, bueno, suposo que es pot menjar com un plat, però aquí la nostra cultura el que es fa és suplementar-se amb pastilles perquè, és llevat d'arròs, llevat vermell d'arròs. El cas és que són unes pastilletes, normalment és en pastilla, que tenen la característica de disminuir el colesterol sanguini.
Sí.
És a dir, per tota aquella gent que tingui colesterol elevat i que vagin, doncs, amb tendes de dietètica, naturopatia i tot això, doncs es solen recomanar l'arròs, el llevat d'arròs vermell, no? Què té a veure aquest producte? Realment fa disminució al colesterol? Doncs hi ha estudis que diuen que és així, que realment aquest tipus de llevat sí que en el seu consum en certa quantitat disminueix el colesterol sanguini. Per tant, millora la teva analítica sanguínia. I, a més, el tema del colesterol elevat és un tema que tothom en parla, a certa edat tothom té colesterol elevat, etcètera. No? Els que no se cuiden menys l'alimentació és tendència a tenir-lo elevat i s'associa el colesterol elevat amb malaltia cardiovascular.
Sí.
Llavors s'ha de vigilar, no? I, a més, d'altra banda, tenim que les estatines, que són aquests medicaments per disminuir el colesterol que ens donen els metges, doncs que tenen molt mala fama. I és així. Jo m'he trobat en consulta i crec que els meus companys de professió també i els professionals sanitaris s'hi troben que les estatines que a vegades estan més en boca de la gent però de manera negativa, no? Perquè tenen conseqüències per la salut, tenen efectes secundaris, doncs que evidentment negatius, no? Per exemple, dolors musculars, etc. Això també és molt interpersonal, és a dir, una persona no té per què afectar-li ni produir-li cap tipus de problemàtica, no?, prendre estatines, però sí que és veritat que hi ha com una mala premsa, molt mala premsa. Potser aquí no tant, però als Estats Units, molt mala premsa. molt. I tard o d'hora vindrà aquí. El cas és que l'arròs vermell, el llevat d'arròs vermell creix d'això, no?, de la mala premsa a les estatines i de trobar algú natural que ens ajudi a baixar el colesterol. I ara, de tot això, llavors, anem a consumir arròs, llevat d'arròs vermell? Doncs no, senyors i senyores, perquè aquest llevat produeix de manera natural una substància, que tinc aquí el nom apuntat, monacolina K, que és un anàleg de l'estatina. L'estatina és una que es diu lovastatina, que és una de les estatines que més es recepten per baixar el colesterol.
Per tant, ens acaba produint el mateix, o sigui, clar, aquest llevat d'arròs vermell.
Estem no menjant, estem no prenent estatines del nostre metge, que és el que en sap i el que ens pot recomanar la millor dosis, i estem prenent una estatina natural, però que té les mateixes conseqüències, almenys hi ha estudis ja que estan veient que el consum de llevat d'arròs vermell, com que porta certa quantitat d'una estatina, doncs que ens està produint també efectes, clar, i que pot produir dolors musculars, toxicitat hepàtica, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Per tant, ostres, no ens estem prenent estatines perquè pensem que són molt dolentes i ens estem prenent una altra estatina que, a més, no som capaços de controlar quina quantitat ens estem prenent. Clar. Pensant que és un suplement dietètic sense cap... O sigui, que com que és natural, no ens tindrà uns efectes dolents per la salut. I això no és així, perquè que sigui natural o que sigui un suplement no vol dir que no tingui efectes o contraindicacions.
O conseqüències,
per la
no, està clar.
Totalment, és una cosa que no solem relacionar i aquest és un típic cas. Ah, no, com que no és de metge, com que no passa res.
És natural,
sí,
aquesta
passa.
Etiqueta que veiem, no? Moltes vegades que ens l'hem de mirar amb cert recel de vegades.
Totalment,
no?
Totalment. Per tant, aquí la conclusió és que si preneu aquest tipus de suplement dietètic, com a dietista nutricionista us dic, sempre consulteu en el vostre metge, sempre. Tot i que sigui un suplement dietètic o un llevat que hagueu comprat en una tienda dietètica, sempre. Perquè justament aquest tipus de llevat porta una estatina i perquè us pot estar afectant a altre tipus de medicació o al vostre fetge o a les vostres, el que sigui. I segon, valoreu realment si val la pena consumir un tipus de llevat que no sabeu quina quantitat d'estatina esteu prenent. És que igual aquest pacient... m'ho invento, però una quantitat molt, molt petita d'estatines ja en té prou. I se n'està consumint més menjant aquestes pastilles d'arròs vermell que no si consumís la medicació en pastilleta.
És que, a més...
Perquè jo... no saps la quantitat que t'estàs prenent perquè
clar.
No està marcada en l'etiquetatge perquè no és obligatori. I llavors, igual te n'estàs prenent més de la que necessites.
Ja. Perquè, a més, ho desconec totalment, no sé, però el tema d'on ve aquest arròs vermell, no? Vull dir, això d'on ve, perquè a mi que jo sàpigui, corregiu-me si m'equivoco, algun oient ho sap, que aquí no es produeix.
No es produeix. Solen ser suplements que es produeixen tant als Estats Units o, si no, a zones com Japó, Xina, és molt famós en aquella zona. Que, de fet, que es consumeix de manera natural allà, o sigui, que estem parlant de productes de segurament centenars d'anys que s'han consumit per objectius, no? Naturals i saludables i tal, però que no hem de deixar de relacionar el que sigui natural amb que tingui conseqüències per la nostra salut i que pugui tenir males conseqüències. Per tant, molt al tanto, avui parlàvem del llevat d'arròs vermell, però ho podíem extrapolar a altres tipus de suplements dietètics, inclús la cola de cavallo, per exemple, que es venen als supermercats,
això, sí,
és un diurètic
això...
i també pot tenir les conseqüències per la salut en quant a deshidratació, etcètera, etcètera.
I això ho he pensat moltes vegades quan ho veus, això que es ven en un supermercat, no? De dir, ostres, però sí. Això realment, jo no n'he pres mai, però realment és això de dir, i vols dir que bevent més aigua no faríem ja?
Exacte. No, i que si realment tens problemes de retenció de líquids, com és un problema de salut, el primer que hauries de consultar no és al meu supermercat, sinó amb un metge.
Això ho lligo...
No dic especialista, però cap senyora, sí.
Ho lligo una mica amb el que dèiem la primera setmana també, no? Que estem ara tots el mes de setembre, és de tornem, ens posem les piles i... tema recurrentíssim en aquesta secció també, a dietes miracle, no? Allò, dietes ràpides per fer detox, exacte. Sí. Vigilem amb aquestes coses, no? Vigilem amb aquests complements, suplements alimentaris o complements, de dir, doncs mira, unes infusions de X.
Exacte.
Bueno, mirem-ho bé. No dic que no s'hagin de prendre i que no n'hi hagi de molt bones, però mirem-ho bé, no?
Sí.
I de vegades potser...
No ens confiem en l'etiqueta de bueno, natural amb baixada de colesterol, no. És que porta una substància similar a les estatines que ens podem prendre amb un medicament. I, a més, la butxaca, perquè les pastilletes de llevat d'arròs vermell són força més cares que el que ens pot costar una capseta de pastilletes d'estatina.
Ja veus com ho ha fet tot, eh? Anat a fer treball de camp la d'ara, mira
no,
quan val.
Clar, no m'he hagut d'informar. Però, claro, no, és que els suplements no són barats, eh?
No, en absolut.
Vull dir, ja no diré altres suplements, però, per exemple, el d'omega 3, caríssims. Si busques un de bo, buf.
Clar. Doncs anem en compte en això.
Consulta'm
si algú
al
també... Consulteu-me al metge, sobretot, i sobretot si té alguna patologia, alguna malaltia, sempre, 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 eh? Avui parlem del llevat d'arròs vermell, però amb qualsevol altre sempre consultar-ho al metge abans. Sí. Molt bé, doncs tema interessantíssim. Eh? Ha començat molt forta la d'ara, Giné. Jo no sé si què en pensen vostès.
Ara ja no m'ha quedat més temes. Ara que parlem el dilluns que ve.
Clar, a veure, t'hauràs de buscar alguna cosa, perquè dilluns hi ha programa, això.
Tinc una idea.
Ah, tens una idea.
Colorants. Bons o dolents? I colorants i nens.
Colorants alimentaris?
M'han fet aquesta pregunta fa unes setmanes, si no parlar d'això.
Molt bé. Vinga. Doncs ja tenim tema, eh? Per dilluns que ve, què es pensaven vostès? Que és la Mercè i que aquí...
És veritat.
Aquí estarem. Aquí estarem. Ara, la Gine, mil gràcies, que vagi molt bé la setmana. Cuida't.
Igualment. Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Fem la primera parada de l'agenda d'avui a Tarragona. Continuen els actes de Santa Tecla, un d'especial avui a la tarda a les 6 a la plaça de les Cols. És el moment de donar el xumet a la Víbria, que els guardarà tots i ballarà en exclusiva la cançó del xumet. Després hi haurà Cercavila, a partir de les 6, a la plaça de les Cols de Tarragona. Acte molt interessant també a la Casa de la Festa, també a les 6 de la tarda us proposen ser nano per un dia. Enguany participen en aquesta activitat el nano capità i els nanos marquesos. Recomanen portar pantalons curts. És una activitat gratuïta, això sí, l'aforament està limitat. A les 6 de la tarda, a la Casa de la Festa de Tarragona. De Tarragona saltem fins a Constantí. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, teniu una cita amb el Club de Lectura. Avui, lectura i comentari del llibre Inés i l'Alegria, d'Almudena Grandes. I a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la cooperativa Cosalva, de la Selva del Camp, una conferència de la historiadora i autora del llibre La maternitat d'Elna. Assumpta Montellà descobrirà un dels capítols més dramàtics, tendres i desconeguts de la postguerra. I una cita interessantíssima a les 8 del vespre al Centre de Lectura de Reus. És la commemoració del bombardeig aeri sobre la ciutat, en plena Guerra Civil. Va afectar la seu del Centre de Lectura i va provocar la mort de la jove bibliotecària auxiliar Regina Figuerola i Rebull. Per commemorar aquesta data, a les 8 es farà la inauguració de l'exposició Ruixats de foc, els bombardeigs a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, una exposició organitzada pel Centre d'Estudis Vilasecans, Maria Elena Maceras, i pel grup de recerca ISOCAC, de la Rovira i Virgili. A les 8 del vespre, al Centre de Lectura de Reus.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Feel safe. Doncs arribarem a la una amb música, avui la d'Anastàsia, que avui celebra el seu 50è aniversari, així que la felicitem des d'aquí i gaudim de la seva música al darrer minut d'aquesta primera hora de programa. Els deixo ara amb les notícies, però ens queda molt més encara. Agafarem la Nacional 240 per parlar avui del límit de velocitat, d'aquesta possibilitat de prohibir fumar al volant. Volem saber les seves opinions a través del WhatsApp del programa Notes de Veu al 672 65 35 34. 672 65 35 34. En parlem en només 5 minuts i després encara hem d'anar de vins avui. Moltes històries per explicar des d'ara i fins les dues aquí a Cope Tarragona.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez propondrá al Parlamento una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, que ha hecho balance de sus 100 días al frente del Ejecutivo, Ricardo Rodríguez.
Según los planes de Pedro Sánchez, esa reforma, que implica un cambio en la Constitución, puede estar lista en 60 días desde que el Congreso inicie su tramitación. El presidente ha reclamado el apoyo mayoritario de los grupos para eliminar ese precepto que, a su juicio, pudo tener sentido en el pasado, pero no ahora.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Según ha constatado la cadena COPE, el anuncio ha dejado bastante frío al público presente.
Se mantiene la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair para el próximo 28 de septiembre. Parece que el acuerdo, a pesar de los esfuerzos, está muy lejos. Susana Moneo.
Los sindicatos advierten de que las posiciones continúan muy alejadas y que habrá huelga si no se aplica la legislación española. Pedro Alcina, sector aéreo de Uso.
Esperamos que de aquí a la realización de la huelga, Ryanair modifique sustancialmente su posición, que hoy por hoy es impresentable.
A esta hora están reunidos con la aerolínea en el servicio de arbitraje. Reclaman al gobierno que proteja los derechos de los 1.800 tripulantes españoles a los que se está aplicando la ley irlandesa. Por ejemplo, no se pagan las bajas por enfermedad y solo tienen 20 días de vacaciones.
Vamos a ver qué más cosas están pasando. Antonio Raiz.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra salen a la calle. Un millar de agentes de la Policía Autonómica Catalana se han concentrado ante la Consejería de Interior. Vestidos de negro, exigen a la Generalitat el pago de horas extra, un nuevo convenio y que dejen de utilizar el cuerpo con fines políticos. Protestan también por los recortes y la falta de efectivos. En Almería, la asesina confesa del pequeño Gabriel ha conocido los cargos a los que se enfrenta. Ana Julia Quezada será juzgada por un delito de asesinato y contra la integridad moral. Hay un pequeño matiz, finalmente el instructor no le acusa de detención ilegal. Y en Bruselas, un policía ha resultado herido tras ser atacado con un cuchillo. Por el momento, se descarta el móvil terrorista. El atacante es un hombre inmigrante que dormía en el parque y ha sacado el arma blanca al ser despertado por una patrulla de la policía. Los agentes han respondido al atacante disparándole en las piernas y en el pecho. Está hospitalizado en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, vuelve Cristiano Ronaldo. Lo vamos a ver en Valencia.
La Liga de Campeones devuelve a Cristiano Ronaldo a España. Va a ser este miércoles en el partido de la Liga de Campeones en Mestalla, Valencia-Juventus. Regresa después de sus dos primeros goles con la camiseta de la Juve en la Liga Italiana y reconoce que hasta este momento le ha podido la ansiedad.
A lo mejor estaba un poco ansioso, como normal, todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento, sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando y apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Está a punto de llegar el Atlético de Madrid a Mónaco, allí va a jugar mañana. En la lista de convocados ha entrado Lucas Hernández, que fue baja el sábado, y también el goleador, el joven delantero melillense Borja Garcés. Citas del día: en primera, Girona-Celta a las 9 de la noche, en segunda, Albacete-Cádiz a las 8, y en baloncesto, España-Letonia a las 7 en Madrid, es clasificatorio para el Mundial. Y noticia de última hora: Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha asegurado que la ciudad va a tener el Open de tenis, que se estaba disputando habitualmente, y además la nueva Copa Davis.
Bueno, vamos a tener de todo aquí en Madrid, qué bien.
Mucho tenis.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy vais a cruzar el charco en el espejo, os vais a fijar en uno de los obispos norteamericanos que, cuando dejó el hogar familiar para marchar a Chicago, pues no tenía precisamente en su mente la idea de entrar en el seminario.
Bueno, ya sabes que la Iglesia pasa por momentos convulsos en los Estados Unidos, pero eso no significa que no haya allí una rica vida de fe que habitualmente no ocupa las primeras planas. Vamos a contar la historia de Mark Bartosik, que llegó a Chicago con 20 años y el deseo de ser una gran estrella del teatro. Con el tiempo se dio cuenta de que no era tan bueno actuando como había pensado y se fue desvaneciendo ese sueño. Mientras tanto, descubrió los distintos carismas de la Iglesia en aquella gran ciudad y empezó a plantearse ser sacerdote. Su trayectoria ha estado marcada por la atención a los católicos latinos y por su trabajo en la cárcel. Y el pasado mes de junio fue nombrado obispo auxiliar de Chicago. Y con algo de humor dice que cuando eres actor todos quieren tu trabajo, pero ahora tiene una profesión que nadie quiere. Así que su seguridad laboral es excelente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja estem informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. 5 minuts i mig ja tenim per sobre de la una de la tarda d'aquest dilluns 17 de setembre del 2018, i ara és aquell moment que el fem cada dia, menys els dijous, en el que obrim la... Nosaltres li diem regleta aquí a la taula de so, la que hi fique COPE Tarragona Reus. I he de saludar a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bé, Ricard Álvarez, com estàs?
Quin suspense, no m'havies fet ni un riure, ni un
no
ni
una
tos,
res,
ni res de res. Jo dic, bueno, jo vaig dient que sí. I
amb una tos hauria quedat una mica lleig, però no. No, avui no he rigut. És que a vegades sí que et dono la pista, ja ho fan, sí, una rialleta per sota.
Mira.
Però avui no. I, de fet, això ho expliquem normalment quan passa els oients, que som aquí de la família, ho expliquem tot. Avui el Ricard i jo és que no havíem ni parlat.
No.
Jo suposava que ell apareixeria a la una, ell suposava que jo apareixia, que els convidats vindrien també. Avui ha sigut un dilluns d'aquells estranys.
És un dilluns.
Dilluns, molt dilluns.
Sí, sí, és un dilluns, un parell de whatsapps i escolta,
i poca cosa més.
Podem, no?
Poca cosa més.
Com ha anat el cap de setmana?
Ha anat molt bé, ha anat molt bé. I mira, justament he estat fent una cosa, no jo personalment, però que té molt a veure amb el tema que parlarem avui.
Ah, sí?
Sí, perquè he estat a prop de gent que ha estat fent cursos de conducció.
Ah, sí?
Aquest cap de setmana. Sí, senyor.
Molt bé.
Cursos per gent que ja, doncs, que ja sap conduir, evidentment, però que perfecciona. És conducció segura.
Mira, ja sé que això no està de moda dir-ho, però això potser ens hauríem d'obligar a fer-ho, eh?
No, és que això és una cosa... Mira, la persona que la va fer, mira, ho direm tot, és mon pare, una abraçada des d'aquí, que a més ha fet anys i era el seu regal d'aniversari.
Felicitats.
Mira, doncs és una cosa que ell va sortir dient, el primer. Va dir, crec que això ho hauríem de fer tots,
mira,
perquè
veus?
Porto molts anys conduint i moltes coses no les sabia.
Clar que sí. Si és que, a més, no és dolent seguir aprenent tota la vida.
Clar que no, això... Jo crec que els nostres convidats d'avui també veure què en pensen d'això.
Ja veuràs com... Jo crec que sí.
Estaran d'acord, eh?
Jo he avançat que avui parlarem de carreteres, de vehicles, d'accidents, de distraccions, d'educació... Mira si parlarem de coses avui.
De moltes coses, i mira, avui el que és l'actualitat, eh? Nosaltres teníem previst parlar d'aquest tema avui perquè, doncs, hi ha el debat obert sobre si s'han de canviar els límits de velocitat o no, i avui se'ns ha obert un altre meló a primera hora del matí, i és que Salut, en aquest cas, no
sí.
Trànsit, Salut, ha dit que potser també hauríem d'estar pensant en prohibir fumar al volant.
Tu també, no fumes, eh?
Jo no fumo ni al volant ni fora.
No,
i llavors, clar, però és un meló obert important que també té a veure amb l'accidentalitat, no només amb la salut.
No, i ho hem de tenir en compte. Jo sé que la gent ens fa molta mandra que ens diguin el que hem de fer o el que no podem fer, que
sí,
fins i tot arribem al límit de que ens ho hagin de prohibir, però a vegades ens hem de seure, posar-nos en calma, respirar a fons i veure que hi ha prohibicions que ens aporten més coses bones que no pas dolentes.
Exacte. És veritat que quan ja ens posen la paraula prohibir, molta gent,
clar,
que diu no, d'entrada ja no, una altra prohibició. Però bé, de vegades quan el sentit comú no és suficient, potser sí que cal alguna prohibició. Avui parlarem de sentit comú, també.
Molt bé. Mònica, escolta, fem una pausa.
Sí.
I després ja presentem als convidats que tindrem avui.
Vinga.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica
exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, un robo no, pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por fin la recupero. Quiero instalarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En fi, com deia Mònica, parlem de moltes coses i ens quedarem segur amb coses al tinter, seguríssim, eh? Perquè a més jo crec que són temes d'aquests que val la pena seure's i parlar-ne tranquil·lament.
Sí, la veritat és que és un tema, és un debat que no es pot fer en calent, diguéssim, no? Jo crec que s'ha de pensar molt bé els pros i contres, però tenint d'entrada, no?, com a màxima, la seguretat.
I tant. De moment el que farem és parlar de dades i de fets, sobretot de fets. Mira, avui a Lleida està amb nosaltres l'inspector dels Mossos d'Esquadra i cap de l'àrea regional de trànsit de Ponent, el Jordi Batista, a qui ja l'he conegut abans i, per tant, em permeto el luxe, Jordi, de tutejar-te. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Cap problema.
Si m'ho permets.
Oh, i tant.
Que no ho hem parlat, t'ho dic així en directe.
No està prohibit.
A la Mònica. Jo també tutejaré, Jordi.
Cap problema.
Ho dic perquè de vegades, com diuen, inspector, cap...
Ja hem parlat amb tu i també et tutejaré, sí, i això és una tertúlia distesa i per tant ens podem tutejar sense cap problema.
Exacte. A Tarragona tindrem d'aquí uns minuts, perquè estava sortint d'una reunió, el vicepresident de l'Associació d'Autoescoles, el Carles Tarragó. D'aquí uns minuts ens acompanyarà ja, que ha fet un foradet a la agenda també per ser aquí.
Jordi, escolta, abans d'entrar en matèria, què ha passat aquest estiu amb els accidents de trànsit?
Què ha passat? Doncs que n'hem tingut més que l'any passat. De totes maneres, deixa'm matisar una mica. O sigui, si nosaltres mirem amb dades i comparem amb altres anys, bueno, s'ha produït un fet de que l'agost hem tingut 9 víctimes mortals. Quan això ens hauríem de remuntar per trobar 9 víctimes mortals 10 anys enrere, el 2008, al febrer, precisament no era un mes d'estiu. Però, en canvi, si ens haguéssim de plantejar el tema d'accidents, que han sigut 5, podríem anar a l'any passat, al juliol. És a dir, sí que hem tingut moltes víctimes mortals, però ha estat perquè també un tema de nombre de víctimes o nombre d'ocupants dels vehicles.
És curiós, jo, Mònica, suposo que tu també el recordes, l'any passat es va engegar des de Trànsit de la Generalitat de Catalunya un anunci de quin és el número... Quin era el número acceptable, sí, de víctimes. Clar. És impactant. O sigui, el primer dia que el vaig entrar a l'ordinador per emetre a la ràdio, em va deixar... O sigui, és allò de t'hi poses a la pell i em va deixar glaçat. I és veritat que parlar de les víctimes de fa 20 anys només a les d'ara és una millora brutal, per entendre'ns. Però, clar, la xifra màgica és el zero.
Sí, lo passa que el... No, i l'objectiu és el zero. Però nosaltres comencem a pensar que té un punt d'utòpic. I un exemple, les comarques de Ponent cada any tenim 2-3 víctimes mortals que ho són per, bueno, conductors de vehicle greu, un tractor. Clar, aquesta gent ni corre, ni va beuda, sí, i en canvi té accidents i es mata. Vull dir, evitar això difícilment, vull dir, no hi ha cap infracció i normalment va lligat, doncs, bueno, doncs amb l'edat, amb distracció, amb les aptituds ja són diferents i per tant la xifra és molt complicat. Una mica el que dius tu, El que diem nosaltres, per exemple, aquest any, l'any passat vam tindre 24 accidents amb 25 víctimes mortals, l'any passat, tot l'any passat. Si enguany haguéssim tingut un sol accident, segurament ens preguntarem, ostres, què tal? Dic, hòstia, doncs és un èxit, no? Vull dir, les dades són espectaculars. 24 accidents han baixat a un. Tothom aplaudiríem. Ponem a suposar que aquest accident hagués tingut 30 víctimes mortals, sí, que ha sigut un autocar. Clar, llavors, dius, hauríem d'estar contents? No. Per què? Perquè al final el que a nosaltres ens importa o el que a nosaltres creiem que és més important són les víctimes.
Sí, evidentment.
Mm. Vale? Llavors, és, ostres, nosaltres que ens basem molt en la tendència, les tendències. És a dir, si ara fem una comparativa amb l'any passat, el que dius tu, no? Ostres, què va passar a l'estiu? Bueno, doncs l'any més passat a l'estiu va ser bo. Vam tindre un agost amb una única víctima mortal, enguany 9. L'any passat, el juliol, vam tindre 7 víctimes mortals, enguany 1. Per tant...
Estem parlant de la zona de Lleida.
Ah, zona de Lleida.
Són dades de Lleida.
Sí.
Però vull dir que de la zona però, de Lleida si vols, és extrapolable.
Un matís de les dades de Catalunya, també al principi d'any, és notòria, que va sortir bastant en premsa, perquè ens havia esperat, estem en un increment d'un 60%, a dia d'avui estem un 29%.
Jordi, m'interessa sobretot el tema, si és que es pot saber, que de vegades entenc que no es pot, però al final jo crec que els vostres equips d'investigació acaben arribant sempre al lloc. De què hem de patir més? De la velocitat? De les distraccions? Ah, de l'estat aquí... de les carreteres?
Jo crec, sí, no sé si és només un factor, Jordi, però no, tot influeix, no?
No, nosaltres ens basem molt en xifres i nosaltres quan estudiem o valorem a l'hora de fer les planificacions per a un incident més, ens basem en dades. Vull dir. Quina és la tipologia d'accident que se'ns dona més, amb diferència, estem parlant d'un 30%, és la sortida de via, és l'accident que se'ns dona més. I per què es produeix això? Doncs entenem que la sortida de via sempre va lligada o bé amb distracció, o bé amb velocitat, no hi entra cap, hi pot haver una mica el que dius tu del tema de l'estat de la via. De fet, n'hi tenim uns quants, però bueno, hem de pensar que també a principis d'any hi havia molta nevada i per tant aquesta tipologia d'accident el tenim allà present. Bàsicament, sortida de via i lligat amb velocitat i distraccions. Són les causes que ara més hauríem d'incidir, més hauríem de treballar. Fins i tot, fixeu-vos el que us dic, no estic parlant d'alcoholèmies, Estic parlant de distraccions i de velocitat. És el que hem d'atacar d'una forma més directa. I també, quan parlem de tipus d'accident o de causa d'accident, hem de tenir en compte molt, molt, molt els animals. I clar, dic molts perquè estem parlant que de porc senglar estaríem al voltant d'un 30%, però aquí hi hem d'afegir un 10%, que és altre tipus d'animals, cabirols, ens estan entrant molts cabirols,
caram,
i gossos i conills. És a dir, un 40% dels accidents que gestionem nosaltres, i gestionem uns 2.100 al cap de l'any, són produïts en presència d'animals.
Déu-n'hi-do. Mira, tenim ja, per cert, l'altre convidat a l'altra banda del telèfon, com us deia, el vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de la província de Tarragona, el Carles Tarragó, us el presento, Ricard i Jordi. Carles, què tal? Bon dia, gràcies.
Molt bones tardes. Molt
bon dia, Carles.
Merci, que
bon dia. Tard, però...
No pateix, és que el Carles m'ha dit, em tenen retingut a una reunió, dic, tranquil, que tenim un mosso. No pateixis.
No, estava a la subdelegació del govern.
Cap problema. Si estigués amb la retenció podríem fer alguna cosa més.
Jo us volia preguntar a tots dos, mira, ho has dit ara, no? Velocitat i distraccions. Una pregunta que us llanço els dos i comencem, si sembla, pel Carles. Carles, tu creus que ens hem relaxat amb el tema de la velocitat al volant?
El tema de la velocitat. Jo el tema de la velocitat realment sí. Està claríssim que la velocitat influeix en un accident, lògicament, perquè a més velocitat, més distància de frenada... i més greuges a l'hora de tindre la col·lisió. Això està molt clar. I, però no sabem ben bé si això repercutiria en un estalvi de víctimes. El que deia abans el mosso de que el número zero és totalment no hipotètic, és pues, bueno, seria l'ideal, però que no pot ser, que no es pot ser, perquè les evidències són aquestes, el que ell ha explicat realment és un exemple molt, molt clar de la realitat i de que això no és possible, però també és veritat que si es baixen les velocitats és possible que també baixi el número d'alguna víctima, però no sé si realment això seria la panacea,
yeah,
per dir-ho amb una paraula entenible, de que solucionés el problema. En realitat, el tema de les distraccions és, avui en dia, per mi, el que copsa més i el que nosaltres que estem a la carretera tot el dia observem que les distraccions és el número 1. no dic que les drogues i l'alcohol i totes aquestes altres coses també influeixin, però la distracció jo crec que és per avui en dia per nosaltres és la que més influeix en els accidents.
O sigui, la posaries per davant de la velocitat, fins i tot?
Jo crec que sí. Lògicament, ho torno a dir, una distracció a 40 km per hora no és el mateix que una distracció a 50, lògicament, perquè els metres recorreguts per segon són diferents.
És que, Carles, jo estic crec d'acord amb tu, i és que la velocitat el que fa és augmentar la conseqüència de l'accident, però jo crec que no en crea més d'accidents. És a dir, parlem de velocitats moderades, o sigui, permeteu-me, aquests fitipaldis que agafen a 185 km per hora, això és una altra lliga, això és una altra història. Però jo, per exemple, anar a 120 km per hora per una autopista o per una autovia, avui en dia, amb l'estat dels vehicles del segle XXI. No et diré que els hi sobrepotència, perquè això és un fet, però jo crec que la velocitat exactament no seria el problema de que hi hagi més o menys accidents, sinó que si hi és, al anar més ràpid, doncs la conseqüència és més greu.
Exacte.
Jo crec,
però
Jordi.
Però no, la conseqüència és la velocitat. Mm-hmm. Jo ho veig així.
No sé si, Jordi, tu creus el que jo preguntava, no? Si ens hem relaxat tots una mica amb el tema de no córrer, de no excedir els límits establerts, em refereixo.
La relaxació de la que tu parles és possible perquè portem, fa uns 10 anys de que no hi va haver la implementació del permís per punts, el tema de la tipificació de delictes contra la seguretat del trànsit ja com a delicte concret dins del Codi Penal, i això va generar segurament una tendència o un boom en aquest sentit. I ara sí que notem una mica relaxació. En quant a la velocitat, fàcilment, una mica el que deia el Ricard, ja no estem, nosaltres no estem perquè es redueixi els límits de la velocitat, no. Perquè fa molts anys que estan aplicant-se aquests límits. El que deia el Ricard, el que deia abans, els cotxes són més segurs, l'assistència és més bona, les carreteres estan més bé, hi ha trams que necessiten millorar, però en tot cas estan més bé. Nosaltres el que som partidaris és del respectar els límits que ens vam dotar des de fa temps, i si respectéssim aquests, evidentment que el que deia el Carles també, si a menys velocitat, menys accidents, si anéssim a 5 per hora, encara que hi hagués accidents no prendríem mal.
Correcte.
Per tant, la qüestió que nosaltres creiem, ostres, respectem els límits que ens vam donar i siguem respectuosos tots, perquè al final la via pública és un lloc de drets i llibertats, però també de deures i obligacions, i per tant, ostres, respectem les que tenim.
A tot això, jo per mi el gran problema són les distraccions, i no li donarem tota la culpa als smartphones, perquè hi ha d'altres tipus de distraccions, tots hem vist, i suposo que hi ha exemples del típic cotxe que va amb el gosset per dins, que va suelto per dins del cotxe, el nen que salta d'un seient a l'altre, els telèfons, fumar, que això ens ho deia la Mònica avui al principi, que ha sortit aquesta notícia, hi ha totes aquestes coses. Clar, entenc que en una via ràpida, una carretera, una autovia, una autopista, controlar el tema de la velocitat avui en dia tecnològicament és relativament fàcil, hi ha radars de tot tipus i et fan la feina, però clar, detectar les distraccions i poder multar o avisar a les persones perquè entenguin que allò que estan fent posa en perill no només la seva vida, sinó la dels demés, aquí és on hi ha un problema, perquè això ja hi hem de portar gent que estigui allí unes hores vigilant,
com
mirant...
Com controles, per exemple, l'ús del mòbil o del GPS al quadre del cotxe, no?
I l'altre, el GPS, també.
És molt complicat. Vull dir, nosaltres estem més amb tot aquest aspecte, més que el prohibir és el conscienciar, l'educar, el ben petit, dels riscos que suposa, perquè podem prohibir el que diem del fumar, i a mi em semblaria fins i tot bé, perquè segurament algun accident ens estalviaríem, i aquest és el nostre objectiu. Però jo entenc que la gent ja és prou conscient de fins a quin punt es distrau o no, perquè al final el simple fet de conduir, si jo miro el paisatge, també em distrec. No. És a dir, un tema de consciència, ha de ser el conductor, ha de ser prou conscient de dir en aquell moment, quan estic conduint, he d'estar per conduir.
Clar. Carles.
Mira, has dit una cosa, el Jordi ha dit una cosa molt important, educar, no? Carles, que ens doni peu al Carles. Des de les autoescoles, per exemple, la gent que ve ara a treure's el carnet, noteu que hi ha certa consciència ja amb el tema de la velocitat, de les distraccions, o no?
A veure, us explico. Nosaltres vam tenir un jefe de la prefectura de trànsit que ens deia ensenyar-les a conducir bien que hacerlo mal aprenden solos. Aquesta és la gran realitat d'aquesta història. Nosaltres intentem, de totes maneres, pedagògicament, com a hàbits, però com a hàbits adquirits i a la pràctica inconscientment, de que tot això sigui correcte. Però tenim una base de fons. un dels contertulians ara acabava de dir l'educació infantil. Jo, és vital. Nosaltres, quan ens ve un alumne amb 18 anys que des de petitet ha vist el seu pare fent el que ha volgut al volant, fent el que ha volgut com a peató, fent el que ha volgut com a persona, quan ens arriba aquest alumne amb 18 anys, ve amb unes actituds totalment apreses que ens és molt difícil variar.
Yeah.
Que les varia perquè té un examen pel davant i ho té que fer bé. Però
que no s'ho creu, Carles.
O sigui,
ho modificarà per l'examen, però no s'ho creu.
Naturalment. Per què? Pues perquè, desgraciadament, des de petits els hi hem ensenyat a fer-ho fatal. Hem anat pel carrer caminant amb el nostre fill i hem parat el semàfor vermell i li hem ensenyat al nen que, veus, està vermell i estarem parats. Això li ensenyem 4 dies. El 5è dia ja cruzem en vermell amb el nen a la mà.
Clar, perquè tenim pressa o alguna història, és veritat, això. Bueno, els pares tenim una tasca feixuga. Per cert, deixeu-me que introdueixi un altre element, que ara ens ha enviat un... Mira, el Xema, que és un oient, ens ha enviat ara un WhatsApp, i ens diu, escolta, diu, parleu de la mala senyalització, que també provoca molts accidents, i que no està suficientment cuidada com hauria d'estar. No sé si la senyalització, vosaltres ho detecteu com un, Jordi, com un element que sí que pugui acabar causant accidents.
Sí, nosaltres, de fet, nosaltres ja hi ha, diguem, una causa d'accident que en diguem el mal estat de la via. Ja no sols la senyalització, sinó fins i tot
del
ferm, etc. El tema de la senyalització, que hi ha senyalització incorrecta, sí. Que hi ha excés de senyalització, també. Que en algun lloc potser en faria falta, també. Per tant, és un tema que molt a tenir en compte. Nosaltres anualment acabem fent, cada vegada menys per sort, però acabem fent al voltant d'uns 15-20 informes que van directament adreçats als titulars de les vies i fan referència específicament a temes de senyalització.
I en fan cas?
No són vinculants. No són vinculants i fins i tot potser temps enrere, no, però cada vegada més. I per què? Perquè si després allà en aquest punt que nosaltres hem dit que potser la senyalització s'ha de millorar o modificar o fins i tot canviar, si després allà hi ha algun accident, també se'n senten d'alguna manera responsables. I, per tant, cada vegada més fan cas, però, repeteixo, no són vinculants.
Ja. Ens queden 4 minuts per arribar a 2:15. Ricard, jo crec que, de moment, tots dos, Carles i Jordi, esteu coincidint en que no és tant el límit de velocitat com l'educació, no? Sí. Tots dos des de la vostra perspectiva,
per suport,
no?
Sense cap mena de dubte. Entre altres coses, perquè... Un detall només. Tot el tema de prohibició és molt complicat, perquè en altres vegades hi ha... O sigui, ens marquen algun tipus d'infracció que per nosaltres és molt difícil d'aplicar-la o fins i tot denunciar-la. És a dir, l'ús del mòbil. Si algú fa ús del mòbil i està enviant un missatge escrit, WhatsApp, si nosaltres no veiem el mòbil, no, ens és impossible. I jo pregunto, no ho sé, qualsevol persona que es fiqui en el nostre lloc, com detectes una persona que està escrivint pel mòbil? Ho pots intuir, però detectar-ho, i nosaltres tenim la norma que si no es veu el mòbil no podem denunciar. Per tant, prohibit ús del mòbil? Sí, perquè distreu, sí. Però nosaltres denunciar-ho, poquíssim. Per tant, un tema, tornem al mateix.
O l'agafes amb el telèfon a l'aire o a l'orella o no hi ha res.
Ja tenim alguna estratègia per trobar algun, des d'un pont, tal. Però al final és educació i de ben petits. No hi ha més...
En això s'incideix, Carles, per cert, ara, perquè clar, jo quan em vaig treure el carnet no hi havia mòbil, entenem-nos, i ara no sé si això també feu incidència...
Fa 4 dies.
Fa 4 dies. No, si feu incidència a l'hora de formar la gent que s'està traient el carnet.
Lògicament, una de les coses que els hi tenim inculcades en piquen en el cotxe, el telèfon, el bolso i apagat, no en silenci, apagat, o en silenci però sense vibració. Això sí que els inculquem, perquè inclús el dia de l'examen l'examinador ho vol d'aquesta manera, alguns.
Home. Llavors... És que clar, Carles, si el dia de l'examen li truquen i treu el telèfon, suposo que és suspès directe, no?
Directe, no?
No el treu, però li sona i el desgavella.
Clar, és que només el so és curiós, i no cal contestar. Només el so ja et desconcentra i és una fracció de segon la que necessites.
Sí, sí. Una cosa que jo volia dir, el que parlàvem de la velocitat, abans apuntàveu, avui en dia amb els cotxes que tenim, lògicament 120 és com anar de passeig. És a dir, vas totalment relaxat. El fet d'anar relaxat és el que et provoca que inconscientment t'entretinguis amb qualsevol cosa. Compreneu? Llavors, jo no crec que baixar més la velocitat repercuteixi en més seguretat. O sigui, repercutiria en menys greuge a l'hora de tindre l'impacte, perquè al haver-hi menys velocitat el greuge seria més baix. però no trauria les distraccions. Jo crec que les augmentaria, perquè com més relaxats anem, més inconscientment, més coses que ens entretinguin busquem.
Un altre és un detall també, una mica amb el que deia el Carles. Estem una mica el mateix, no veiem una necessitat de reduir la velocitat. El que nosaltres creiem que és bàsic, és vital, de que tots els conductors siguin conscients del perill, del risc, de que estan fent una tasca que és molt important i de que no estar alerta pot generar un accident i pot generar un accident amb conseqüències greus per ells i per altres persones. Per tant, altres, ostres, és a dir, quan un senyor envia un missatge, segurament es pensa que no pot passar res o que ho té molt controlat, però no és així.
No, no. I per això les campanyes d'any rere any ajuden, encara que diuen el mateix, ajuden, i és veritat que hi ha creatius que busquen la manera de que ens sentim implicats. Escolta, que arribem a dos quarts, que ja ens hem quedat sense temps.
Sí, no tenim
temps,
haureu de repetir, convidats, que avui ens han quedat moltes coses per parlar. Moltíssimes gràcies a Tarragona, al Carles Tarragó, vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de la província. Merci, Carles.
Gràcies, Carles.
De res, igualment, adeu.
Bon dia. I a Lleida ha estat amb nosaltres el cap de l'àrea regional de trànsit de Ponent, el Jordi Batista. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, i un detall, el programa aquest també ajuda.
Gràcies, Jordi.
Això esperem. Gràcies, Jordi.
Gràcies. De res. Arribem, Mònica, a dos quarts. Escolta, que ràpid m'ha passat
sí,
avui.
Sí, sí, ja està. Escolta, anem a les senyals horàries i seguim.
Dos quarts en punt.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie, pero debería...
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte.
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche. Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Migdia COPE a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Un minut per sobre de dos quarts de dues. Tema interessantíssim avui, el de la Nacional 240. Ens ha quedat per llegir molts missatges de gent que deia, doncs, que també coincidia amb els convidats d'avui, tant amb representant de Mossos d'Esquadra com des de les autoescoles, de que no és tant el límit de velocitat, sinó com la educació, que per cert encara ens en falta. Algú que ens deia també, se pregunteu pel tema de cursos de reciclatge, no només de la gent que es treu el carnet, sinó els que ja som grans i que ens han tret algun punt i fem un curs de reciclatge, si hi ha també aquesta consciència, no?, després de la sanció. En parlarem un altre dia. Queda el tema apuntat, perquè evidentment dona per molt i en 20 minuts no en teníem prou, per tant, apuntem la petició. Són la 1:32, un minut de publicitat i continuem, que hem d'anar de vins.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
Mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. És hora d'anar de vins al programa, com fem cada dilluns. Seguim avui la recomanació de l'expert en la matèria. Escoltem la que ens va fer el Cesc, del celler del Cesc de Nulles. Ell ens va dirigir directament cap a Llorenç del Penedès, a un celler en concret. Escoltem per què.
Un celler, jo recomanaré uns vins que són el celler apical del Sergi Sevillano i Martí Giral. També doncs, dos companys i dos amics del món del vi, que ens hem conèixer també doncs, estudiant a l'escola i que també doncs, han portat una mica aquesta vida paral·lela començant un celler, començant un projecte amb els vins de l'apical i que estic segur que us ho passareu molt bé.
Doncs a veure si ens ho passarem bé, perquè de Llorenç del Penedès directament, per descobrir els vins de l'apical, tenim aquí el Martí Giral. Martí, què tal? Gràcies. Hola. Per venir.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer, escolta, gràcies, i això ho han de saber els oients, eh? Gràcies dobles o triples, perquè esteu en plena verema i fer forat és complicat, ho sé.
Sí, sí, és una mica complicat, però bueno, sempre estem a punt per trobar alguna escletxa, no?, per fer propaganda dels nostres vins. Clar. I sempre ho hem d'aprofitar.
Això mateix. Heu començat, per cert, ja que estem en les dates habituals, s'ha avançat, s'ha retardat, què?
Anem més o menys una setmaneta més tard del que és habitual, que portàvem 3 anys de sequera, que tampoc era l'habitual. Ja. Crec que hem tornat una mica a les dates que antigament es feia una mica a la barema, dates normals. Uh-huh. Però respecte als anys anteriors, 3 o 4 anys anteriors, estem una setmana més tard.
I com va la cosa? Quines sensacions teniu? Com veieu el producte?
Bé, de moment hem entrat al celler al Macabeu, i el proper que vindràs al Xarel·lo Vermell. De moment va tot bé, l'únic que, bueno, ha plogut molt, ha plogut una mica massa i una mica massa tard, i, bueno, si la feina s'ha fet bé a la vinya i això, en principi el raïm s'ha de conservar fins que estigui al punt òptim de maduració.
Mm-hmm. No, a veure, perquè això, la feina d'aquests dies de setembre, no?, és el que us marca tot.
Sí, el temps, la feina, i bueno, sobretot el treball que s'ha fet a la vinya, que ha sigut un any complicat, bueno, complicat, ha sigut un any que ha plogut, de pluges, que, bueno, que també ha anat molt bé, que el que és en les finques estaven bastant amb sequera i patien una miqueta. L'únic que ha sigut molt persistent i llavors, bueno, tots els que són fongs que afecten el set, doncs s'ha hagut d'estar una mica a sobre i si s'ha fet bé la feina, en principi no s'ha de patir per res.
Uh-huh. Doncs escolta, esperem que no hagiu de patir per res, sé que em consta, perquè a més ens ho va dir el Cesc, que feu molt bona feina, i a mi li deia, li comentava ahir la setmana passada, m'agrada molt com ho recomaneu, perquè veig aquesta admiració, no?, entre cellers, i em deia, hem portat vides paral·leles, no?, per tant, celler jove, vostès no veuen el Martí, però és molt jove, el veuran després a la foto que penjarem a Twitter, i per tant el celler també és molt jove.
Sí, sí, és un projecte que, bueno, aquest any 2018 anem per la 6a anyada ja, i bueno, doncs vam començar doncs, així quasi bé paral·lelament, poder ser una mica més vells que el francès, però no gaire, i sí, sí, vam començar fa 6 anys doncs, amb aquest petit projecte i continuem.
Explica'm com va començar tot plegat, perquè no sé si teníeu ja relació, en aquest cas ens falta aquí el 50% sí, del celler, sí. que és el Sergi, que no ha pogut venir, però no sé si ja teníeu relació amb el món del vi o com va anar tot plegat.
Bueno, el projecte comença l'any 2012, vaig conèixer amb el Sergi, que és jo, sóc ara qui parlo, però som el 50%, cadascú fa la seva feina dins del projecte, i ens van conèixer doncs, perquè seguim un al costat de l'altre a l'escola d'enologia, i bueno, com va ser l'hora d'acabar el curs, bueno, després de 2 anys allí treballant i això, doncs, bueno, vam dir, cony, intentem de fer alguna coseta, et fa aquell coquet que tens a la panxa, no? I ens va fer il·lusió doncs, començar a fer alguna coseta plegats, no? I ell i jo doncs, vam començar d'aquesta manera. I el que es relaciona al món del vi, doncs mira, el meu pare doncs, fa 40 anys que fa vi, sí que n'hi ha una mica de relació.
No, gaire una cosa de refilón, no?
A casa tota la vida he vist doncs, això, jo faig els anys al setembre, la barem a mi, bueno, com aquell qui diu, em van deixar allà i espavila't, jo i la meva mare, no? I el Sergi, doncs, bueno, el meu avi també per part de mare ara ja és mort, però tenen unes caves que encara funcionen a Piera, des de l'any 85, i el Sergi doncs, està... també molts anys treballant al sector del vi, però no a la part productiva, sinó el que és la part més d'hostaleria. Ell és sommelier, ha estudiat el CET a l'escola que és el CET de Barcelona, i va voler conèixer una miqueta més el que era després de... No després, el que és abans de vendre'l, no? Tot el procés que hi ha des de la vinya fins al vi, per això va estar estudiant a Espiells i vam coincidir allí. I són els lligams que tenim nosaltres en el món del vi.
O sigui que us heu juntat també, no? Us complementeu, no? Tant la història i la formació, no? D'un i l'altre es combinen en aquest cas per fer realitat aquest celler.
Sí, nosaltres dos bueno, tenim molt marcades les nostres feines dins del projecte. Vull dir, cadascú té les seves virtuts i les seves potències, intentem treure-li el màxim en cada part del projecte, no? Pues jo parlo, i sóc jo que tracto una mica més el tema de les vinyes, el tema de l'elaboració, i al final el Sergi col·labora en el tema de l'elaboració perquè, bueno, ell tasta molt bé, tastem, quedem tots dos junts, decidim, i ell porta tot el que és el tema més comercial, el tema de la venda, uh-huh. no? Llavors, d'aquesta manera, jo sol em costa molt arribar als llocs perquè tinc molta feina i no es pot fer tot. I doncs, d'aquesta manera ens dividim molt bé la feina i ell pot arribar a tots els llocs doncs, a vendre el producte, sobretot a Barcelona.
Clar. A mi m'agrada molt conèixer les històries que hi ha darrere del vi i d'aquestes ampolles que ens porteu i les que podem trobar, no?, a qualsevol botiga, perquè la gent potser té una imatge de dir, sí, mira, aquests tenen un celler, eh? Aquella imatge típica una mica peliculera, no?, de mira les postes de sol allà, i això és molta feina i, de fet, és feina que compagineu amb altres coses, vull dir, perquè encara el projecte no permet que diguis m'hi dedico al 100%.
No, és un projecte petit, és un projecte que estem al voltant d'entre les... aquest any estarem quasi bé les 10.000 ampolles, vam començar amb 1.200.
Oh, i, ja heu crescut, ja és.
És un creixement exponencial molt petit, a poquet, sense tampoc tirar-nos per un balcó i haver-nos de veure el vi nosaltres, que tampoc és bo, però tampoc n'hi ha per tant, no? I, bueno, llavors és això, no?, que molta feina... tots compaginem, no ens permet viure d'això, tot el que des de llavors que estem treballant amb això, tot el que més o menys guanyem ho estem invertint en plantar vinya, o sigui, no haver de dependre d'altres viticultors, sinó 100% tot nostre, i bueno, si algun dia s'hi pot viure, pues, encantats de la vida, i si no, pues, ja dic, anem compaginant feines del món del vi amb el nostre projecte, el doble de feina.
Clar, 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 a mi m'agrada entrar-hi una mica perquè la gent vegi també l'esforç que hi ha rere una ampolla, que com que les tenim tan, no?, tan a mà, de vegades sembla que, escolta,
feina.
No es valora el que hi ha darrere, no? Has dit una cosa important també, plantar vinya, plantar i recuperar, no? Vosaltres sí que teniu molt posat al cap el tema de les varietats de la zona, Llorenç del Penedès, en aquest cas que és on sou, i doncs que no es perdin i reinterpretar-les també.
Sí, nosaltres des d'un principi la idea era treballar en varietats autòctones de la zona, del Penedès. El Penedès, nosaltres som del Baix Penedès, vull dir, el Baix Penedès és aquella terra de ningú, no?
Sí.
Que és dins del Penedès, que el Penedès normalment l'engloben cap a Barcelona, però resulta que estem a la província de Tarragona i estem allò en terra de nadie, però bueno, estem intentant marcar una miqueta d'on som, no? I des d'un bon principi la idea de treballar amb varietats autòctones de la zona i treballem doncs, amb el macabeu, el sumoll, el xarel·lo, la malvasia de Sitges i ara treballarem amb el xarel·lo vermell.
Mm-hmm. Per tant, anem als vins. Me n'has portat un? Quin has portat? A veure, arrenquem amb aquest. Va.
Mira, us he portat doncs, una mica un vi que és molt xulo, que ens agrada molt parlar del sumoll, que el sumoll és una varietat atípica, semi-extingida que hi havia a la zona. Fa 2 anys vam plantar una vinya de 1.000 ceps, que en principi l'any que ve ja farà producció. I, bueno, doncs és això, la recuperació doncs, de treballar amb una vinya que, bueno, que té quasi bé 80 anys, molt vella, treballa amb vinya ecològica, tot ecològic, no certifiquem, però, bueno, és això, la recuperació d'aquesta varietat, donar-li una volta, no es va deixar de cultivar, feia poc grau alcohòlic, poc color, es podria, molta producció, tenia tots els factors perquè la gent l'arrenqués i bueno, el Llorenç no, es va arrencar tota i nosaltres hem recuperat aquesta veritat. El Llorenç és l'única vinya que hi ha de sumoll, la que hem plantat nosaltres, i bueno, doncs es treballa d'una manera doncs, més moderna, no? Tot el que hem anat aprenent, jo treballant en diferents zones de Catalunya i tot plegat, doncs hem anat piscant una mica d'aquí d'allà i hem buscat doncs, a fer aquest vi, doncs, que és un vi de sumoll, té un 30% de maceració carbònica i un 50% del seu vi doncs, està criat durant 3 mesos en barriques.
Uh-huh.
És una manera diferent de treballar el sumoll i bueno, que de moment està agradant i ens està funcionant.
És una mica el buc insígnia, no? aquesta recuperació també
que
heu fet d'aquestes vinyes. No? Tinc entès també que us ha donat més d'una sorpresa aquest sumoll, no? I que de fet ha canviat de com veu començar a treballar-lo, no?
I a
posar-lo en ampolla, diguéssim.
Sí, el primer any doncs, vas una mica a cegues, intentant fer un vi el millor possible, però bueno, vas veient que, per exemple, el primer any el van fermentar doncs, bastants dies amb les pells, es va quedar un vi més robust, el vam criar tot en barrica perquè s'arrodonís, i vam dir, bueno, anem a donar-li una mica la volta, i el que vam fer va ser menys dies de maceració amb les pells, per no treure-li tanta tenicitat, perquè el sumoll és molt secant en boca, inclús un punt desagradable, i el que anem a fer és maceració carbònica. Vale? Tirem els grans de raïm sencers, un 30%, un 20%, un 40%, depèn de l'any, sencers a dins del dipòsit on fermenta i el fermenta dins el gra de raïm.
Uh-huh.
D'aquesta manera no malmetem la pell, no la trenquem, no trenquem el pinyol, aquesta tenicitat que pot arribar en el vi no hi arriba tant i surt molt més la fruita. Vale? Fa un vi molt més agradable, llavors hi fem un petit suau, un petit pas molt suau per barrica durant 3 mesos, molt velles, i doncs queda un vi que, doncs, que al cap de mig any, un any, comença a estar al punt d'òptim, no? De veure dins l'ampolla. Llavors, bueno, estem anant innovant cada any amb el sumoll i és un repte difícil i que, bueno, que si no féssim això seria avorrit.
Clar. Mira, m'agrada molt, perquè aprenem moltes coses amb vosaltres, no? Hem après això de la maceració carbònica, que segurament algú ho ha sentit molts cops. Doncs mira, que bé ens ho ha explicat el Martí, no? Així d'una bo. Escolta, anem als altres, perquè també teniu blancs, aquí el coll de la Sitja, sí, i els vividors del vi.
Sí, el coll de la Sitja una mica és la nineta dels nostres ulls, no? És el vi, sí, que vam començar a fer des del principi, un vi de Macabeu. El Penedès és molt conegut pels seus xarel·los i llavors, bueno, quan vam començar aquest projecte vam dir, bueno, un xarel·lo més, un projecte que no coneix ningú, imagineu-vos un prestatge de vins amb 50 referències d'elles, 30 de xarel·los, i jo el meu vi allà costarà una miqueta, no? En canvi, de Macabeus, una varietat que també estava una mica oblidada, que es destina molt pel cava, i bueno, doncs treballem amb una vinya molt vella, doncs d'allà de Llorenç i això, i bueno, vam decidir doncs tirar pel dret i fer un vi de xarel·lo, criat en barrica durant 4 mesos, i bueno, des de llavors que no hem canviat l'elaboració per res del món, sempre ho fem igual, i estem supercontents d'aquest vi.
El coll de la Sitja, apuntin, eh? Apuntin. Després et demanaré tot, que me'ls maridis,
sí,
eh? Que tot, jo soc molt així.
Sí, tots són noms de punts de, o sigui, del camí que va des del poble fins a la finca. Per exemple, el coll de la Sitja doncs és el camí que va cap a la, finca, hi ha un turonet, hi havia una sitja dalt, hi ha una pedra molt gran que fica coll de la Sitja. No hem volgut lligar una mica el que és l'etiqueta amb el paisatge, i aquest vi de sumoll es diu Pare Roques, vale? O Pare Roques és el nom de la finca on hem plantat ara un altre cop sumoll, i antigament hem vist escrits de les finques de l'any 1800 i pico, molt antics, que ficava Parada de les Roques. Llavors el meu avi, quan parlava, deia Para Roques, la manera ràpida de dir, vam decidir doncs, de ficar aquest nom tota l'estona lligant el que és el paisatge amb el vi, no?
Mm-hmm. No, m'agrada molt aquesta arqueologia que feu, no? També per...
Hem de buscar els orígens, ho hem de buscar tot, no?
Clar, això ho deia també el Cesc la setmana passada, no? Que al final era també la manera de treballar. Era molt bo mirar enrere, com ho feien doncs, el pare, els avis, en aquest cas, no? Que sabien el que es feien força. Bé,
sí, el que és la vinya, jo no hi dubto, però, per exemple, el sumoll es va arrencar per alguna cosa, perquè no hi havia el prou coneixement per treballar.
Clar.
Hi ha hagut una modernització de lo que és l'enologia, no amb productes ni màquines, ni... no, treballant, doncs ja et dic, llançant el raïm sencer dins la tina, no? Llavors, maneres de treballar que hem anat descobrint per diferents zones on hem treballat i que estem aplicant ara amb els nostres vins i bueno, doncs sí que va bé escoltar el consell aquell de l'avi o del tiet o de que sigui, però ara, sobretot amb el sumoll, els altres vins no diré res, no? Però el sumoll sí que és l'elaboració més cap a la modernitat, no?
Mm-hmm. Doncs quedem-se amb aquest, Pare Roques. Aquest sumoll és el negre, el coll de la Sitja, Macabeu blanc. Parlant de l'altre blanc que teniu, que aquí sí que sí. Sol servir el xarel·lo.
Tenim un vi que vam estrenar l'any passat. Necessitàvem un vi... Nosaltres, els vins, aquests dos vins que hem parlat ara, són vins molt senyors, vins de maridatge, vins de restaurant.
Vins senyors, m'agrada.
Vins gastronòmics, sí. Són vins serios. Vale? Llavors vam intentar treure un vi una mica més juganer, no? I llavors ens va tindre l'oportunitat, doncs, ens va sortir l'oportunitat de treballar amb la varietat xarel·lo i amb la malvasia, i sí, vam decidir treure un vi doncs, un peu més afruitat, més inquiet, un vi més juganer, més simpàtic, un vi més de copes, més, amb un preu una mica més per sota, una mica menys per sota del que són aquestes games més altes, i vam intentar treure aquest vi que ens ha funcionat molt bé. Estem supercontents i aquest any doncs hi tornarem, no?
Molt
es diu Vividors del Vi, el vi, que és el nom de la nostra societat. Vam aprofitar el nom i ens va semblar una mica doncs, bueno, cachondo i ho vam ficar el vi.
Bueno, també per reflectir aquest esperit que tu dius, no?
Esperit
més juganer,
jove,
després d'uns vins senyors, que m'ha agradat molt, sí. Això, no? Que a vegades se'n diu allò, els vins tranquils, no? Aquests
no,
vins
és un
més...
vi gastronòmic, un vi senyor, un vi més sèrio, un vi per menjar. Són vins que el que fèiem, no? I vam intentar buscar un vi doncs una mica sense criança en barrica,
clar,
més jovenet, fruita... Va buscar una mica això.
Uh-huh. Me'n falta, jo crec que alguna encara teniu,
sí, sí.
Perquè tenim rosat i després tenim un escumós, a més a més. Vull dir que heu fet fenya.
Sí, cada any intentem fer alguna cosa. Hi haurà algun dia que haurem de dir prou, perquè jo no dono a coll. I llavors el rosat sí que l'any passat no el vam poder fer, perquè degut a la sequera la vinya de sumoll no va produir prou per fer el vi rosat i vam destinar-ho tot al negre. Aquest any 2018 tampoc el farem, doncs perquè estem esperant l'any que ve de les nostres finques ja fer el vi rosat.
Ah, molt bé.
I tampoc, bueno, fèiem 300-400 ampolles i vam decidir doncs, de sacrificar-lo temporalment per la culpa de la sequera i aquest any tampoc el farem. I el que sí que tenim és un... Bueno, el rosat era de sumoll, un rosat de premsat directe, un color molt pàl·lid, també un vi molt gastronòmic. Estàvem en aquesta línia, no? I el que queda doncs, que tenim és un escumós fet pel mètode ancestral, que és el mateix macabeu que collim per fer a la barrica,
sí.
Just abans que acabi de fermentar, l'embotellem i fem el que és pel mètode ancestral, un vi totalment natural, sense sucres afegits, com pot ser un cava, o llevats afegits, com pot ser un cava. Nosaltres ho fem segons el mètode ancestral.
Mm-hmm. Això és novetat d'enguany, 2018.
Sí, sí, va sortir el 2017. Ah. Aquest any 2017 ja va sortir, i aquest any anem per la segona anyada.
Ah, molt bé.
És un escumós de mètode ancestral, i es diu Coll de la Sitja, també igual que el macabeu, per lligar-ho una miqueta, i un és representa per l'etiqueta, representa el dia, i l'altre representa la nit.
Sí, de fet, això també recomano que s'hi fixin, que els busquin, els vins del celler de l'Apical, perquè també el que tu has dit amb el que hi ha dins l'ampolla reflecteix fora, és a dir, aquests vins que tu li has dit més senyors, no? El Pararroques, el Coll de la Sitja, són molt elegants, no? I després tenim aquest Vividors del Vi, que és més gamberra l'etiqueta, no? Això sí. També reflecteix, i en aquest escumós, escolta, això t'empaque, sí, sí. L'etiquetatge també, el disseny.
Sí, bueno, vam fer... tenim un company que és l'Alessandro, que és el dissenyador que ens ha fet les etiquetes d'aquestes anyades, i vam buscar aquesta girar, donar-li la volta, fer una cosa més sèria, perquè estàvem entrant en restaurants doncs, d'una certa categoria segons quines poblacions, sobretot a Barcelona, estrelles Michelin, etc. I llavors, quan has d'anar a un lloc d'aquests, doncs ens agrada anar ben vestits, no? I al final van dir, doncs fiquem-nos una mica el tratge amb els vins que necessiten el tratge. I el vi que necessita una mica més juganer, doncs van ficar el Vividors del Vi, doncs que ja ha dibuixat el Déu Bacos, doncs
caricaturitzat.
Això mateix. Mm-hmm. Merci.
Tu fas vi, jo faig aquestes altres coses.
I llavors feia gràcia, no? I vam intentar fer una miqueta, doncs, a cada vi el que li tocava per segons el que tenia, havia el contingut a dins, no?
Mm-hmm. Ara molta gent, espero que estigui dient, escolta, tinc curiositat, jo vull tastar o un o l'altre, aquest sumoll, el Pararroques, no? O el Coll de la Sitja, o el Vividors del Vi, on els trobem, Martí?
A veure, aquí a Tarragona, i el Penedès igual, ens està costant molt entrar. A Tarragona, bueno, no arribem a tot arreu, també t'haig de dir això.
Clar, clar.
Si algú escolta la ràdio, alguna ànima caritativa i vol distribuir els nostres vins per aquí, estem encantats. Nosaltres, el nostre mercat és molt gran a Barcelona. Posant-nos en contacte amb nosaltres, el nostre Instagram, el nostre Facebook, si ens ho pregunten, no podem entrar al detall, però per aquí a Tarragona no tenim ni enlloc.
No els trobem, doncs
escolta. No, és que enlloc ni a Tarragona ni a Reus, i tot el que és la província costa una miqueta. Quan arribes ja més cap a Llorenç, sí que ja els trobes a més llocs, el que és el Vendrell, tota aquella zona, Vilanova, Sitges, tot, costa amunt fins a Barcelona.
Uh-huh.
I, bueno, si es posen en contacte amb nosaltres, doncs hi podem felicitar i facilitar-los la manera d'aconseguir el nostre vi.
Doncs busquin l'Apical, L'apòstrof Apical, a Facebook, a més he vist que són molt, molt actius, podeu anar seguint la verema, pràcticament
no,
temps real.
Intentem no amagar res, sobretot al Facebook i a l'Instagram, penjar molts vídeos en directe, a obrir les portes a la gent, que al final la gent vulgui sàpiga el que fem, i no ens hem d'amagar de res, i ho ensenyem tot, i contents.
Mm-hmm. Doncs escolta, nosaltres molt contents de que hagis vingut a parlar-nos d'aquest projecte, per acabar dos preguntes. Ja sí. Que m'has portat aquest sumoll, aquest Pararroques, amb què me'l prenc? Va,
bé, el sumoll és una varietat que té una acidesa bastant elevada, i bueno, aquest no pot ser un altre, que també la té. I bueno, són vins que són molt, com dic, gastronòmics per menjar amb molt de greix, una carn amb un estofat, allò, que et deixi la boca empalagosa, amb uns formatges allò, densos, potents, que et deixin la boca bastant carregada, i quan et beguis el vi, pum, netegi la boca i puguis continuar menjant el que vulguis. No? Mm-hmm. És un vi molt gastronòmic, sobretot amb el peix, amb la carn, pots treballar amb tot, però que siguin potents, que a l'hora de netejar-te la boca ell treballarà, et satisfarà, et traurà la set, sí. Et donarà un bon gust de vi, i després et continuarà donant forces a la boca, sobretot, per continuar menjant.
Perfecte, doncs m'ho apunto. Mm. I última pregunta, ara sí, m'has de recomanar un vi, Martí, perquè han de venir la setmana vinent els teus recomanats, a veure.
Sí, jo us recomano doncs, el celler d'un sol cel, que és d'un company d'allà a la comarca, del Vinyana, del Pere Lluc, doncs, que és un projecte també bastant jove, que és molt original, sobretot el tema de les etiquetes, els vins que fa, un treball molt bo des de la vinya fins al celler ecològic, que està al Vinyana, en una zona molt rústica, una de les parts més rústiques del que és el Baix Penedès, una zona molt xula, i crec doncs, que té molts coneixements de vinya i de celler, i és molt trempat, i jo crec que us agradarà escoltar-lo.
Doncs segur que sí. Moltíssimes gràcies per la recomanació i sobretot per haver vingut. Et deixo tornar a les vinyes.
Gràcies a vosaltres. Ja dic, sempre trobar un foradet per parlar dels nostres vins a la ràdio, això, el trobem i estem superencantats.
Doncs un plaer. Martí, que et vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 566.
Quatre minuts que passen de la una, en 6 minutets arribarem ja al punt de les dues, abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per saber què ha passat a nivell nacional i internacional. Repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. El personal de la xarxa de rescat de fauna marina ha coordinat a primera hora d'aquest dilluns l'obertura del niu de tortuga que van localitzar diumenge a la platja de Vilafortuny de Cambrils. Aquest diumenge es parlava de 12 tortugues babaues nascudes a la zona. Aquest matí els tècnics han rescatat 5 cries més després d'obrir el niu. L'estat d'alguns dels exemplars indicava que feia dies que estaven intentant sortir. Les tortugues havien quedat atrapades entre la sorra, que estava molt compactada després que el tractor de manteniment de la platja hi hagi estat circulant durant tota la temporada d'estiu. Segons els agents, uns 85 ous estaven oberts, això indica que han nascut i han pogut arribar al mar i d'altra banda dues cries s'han trobat mortes i 20 ous més no han tirat endavant. Però en total l'aposta ha estat de 112 ous i el 80% de les cries han sobreviscut al naixement, una xifra que els experts qualifiquen d'extraordinària. És el tercer episodi de nidificació d'aquesta espècie a Catalunya en el que portem d'any i els experts consideren que estem davant un fenomen de colonització i que aquests casos aniran a més en els propers anys. Destaca també avui una xifra, un de cada quatre morts a les carreteres catalanes són motoristes. Tot i que la tendència enguany va a la baixa, han mort 29 motoristes en els primers 6 mesos de l'any respecte als 31 de l'any passat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat aquest cap de setmana des del Priorat que han detectat que la majoria de víctimes d'entre 40 i 60 anys, tot i tenir més de 10 anys de carnet, els cal una millora en els hàbits de conducció.
Tot i que les dades de mortalitat a les carreteres amb els usuaris de motocicleta baixen, sí que és veritat que són unes dades que no són òptimes. Nosaltres, encara que tinguéssim només un sol mort a la carretera, estaríem igual de preocupats. Per tant, farem tota la feina que sigui des del camp de trànsit per millorar aquesta dada de mortalitat que patim.
A tot això, avui sabem que la Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències penals a 4 conductors per positiu d'alcoholèmia durant el cap de setmana només. En 2 dels 4 casos es van produir accidents. Els conductors tenen entre 21 i 28 anys, tots superaven de llarg els 0,60 mg per litre d'aire aspirat. Superar aquesta xifra és un delicte contra la seguretat viària. 0,40 en cas d'accident pot comportar pena de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. I els transportistes de Tarragona que amenacen a mobilitzar-se l'11 d'octubre pels costos de desviar-se a l'autopista. El sector insisteix que la restricció només és acceptable si no comporta el pagament de cap peatge. Estan estudiant mobilitzacions si Govern Central i Generalitat no accepten reunir-se amb el sector. I els serveis de l'Ajuntament de Tarragona estan ara estudiant l'estat de la font del centenari de la ciutat a la Rambla Nova. Aquest diumenge es despertaven diversos desperfectes en les escultures, una d'elles, per exemple, decapitada. S'investiguen encara els fets per tal de localitzar els autors d'aquest acte vandàlic. I per acabar, estem també pendents del temps. Anem a saber quina és la previsió pel que ens queda de dilluns i també ja mirant a demà dimarts. Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel força ennuvolat en general a les comarques de Tarragona. Poden donar-se ruixats dispersos, tot i que en alguns moments han de ser forts, acompanyats de tempestes. Temperatures sense canvis aquest dilluns. La màxima a Tarragona marcarà 27 graus, a Reus, al Vendrell, a Gandesa 28, a Tortosa fins a 30. I el vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de l'est. Demà dimarts es mantindrà el cel ennuvolat, s'esperen també ruixats i tempestes que poden ser localment fortes, especialment durant la primera meitat del dia. Al litoral esperem recollir entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes fins al vespre. Les temperatures màximes baixaran més, les mínimes, però, seguiran sense canvis, amb 20 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, 19 a Reus i al Vendrell i 18 a Gandesa. El vent es mantindrà fluix i variable amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I per cert, abans d'acabar, ho acabem de saber. El Nàstic de Tarragona posarà a la venda les entrades del derbi del proper cap de setmana demà dimarts a partir de les 9 del matí a les oficines de la Budellera. El preu serà de 25 euros. Ja saben, el derbi diumenge a les 6, Reus-Nàstic al Nàstic Reus Deportiu a l'Estadi Municipal Ganxet. No tenim temps per més. Darrer minut de programa per agrair-los que hagin estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Recordar-los que d'aquí una estoneta, tant al Twitter, @copetarragona, com al web de Cope, podran trobar el podcast del programa d'avui per recuperar-lo si volen tornar a escoltar alguna de les entrevistes. I res més, que nosaltres tornarem demà a les 12:20 i passarem llista. Acabin de passar molt bon dilluns. Fins demà.